Al matí, amb Raquel García.
Hi ha tensió perquè la jove Capella Reial de Catalunya arriba aquest divendres al Teatre Principal i nosaltres us volem fer spoiler, us volem descobrir com serà doncs, aquest projecte, aquest programa, aquest repertori, i per això conversem amb el seu director, amb el Lluís Vilamajor. Bon dia, Lluís.
Molt bon dia a tothom.
Tot a punt per al concert?
Sí, sí, espero que sí, sí, sí. De fet, ja l'hem fet dues vegades, sí. I per tant ja és un programa que ahir vam fer a Tarragona, a Baix també, uh-huh. Vam fer un assaig obert a Manlleu i l'hem rodat i l'hem gaudit molt, per tant esperem també disfrutar-lo moltíssim avui amb tots vosaltres.
Uh-huh. Abans de desgranar el repertori, parlants també de la formació, no?, de la jove Capella Reial de Catalunya, de quan va començar, no?, i una mica quina és la vostra filosofia.
Sí, la jove Capella surt de, com a idea del mestre Jordi Savall, uh-huh. dins de la família Jordi Savall, dels seus grups, que la Capella Real, Le Concert de Nació, Esperium 21, etc. No? I tots els grups que ella acull. I des de fa uns anys fèiem unes acadèmies per joves, tant cantants com instrumentistes. Uh-huh. Això ja fa 10 anys o 11 que ho fem. Vam veure que era molt positiu tant per la part pedagògica de tots aquests joves com després en el moment que aquests joves s'ajunten amb els professionals, ja sigui cantant al Capella Real o ja sigui amb la Concert de Nació. Aquesta mescla fa que els joves enmig dels professionals doncs vagin respirant junt amb ells, no? Els que tenen més experiència, evidentment, aporten tota aquella part de que fa anys que fan aquell repertori, com tocar, com cantar, etc. Però els joves també ens aporten moltíssim amb la seva energia, amb la seva vitalitat, les ganes d'investigar sobre el repertori, com tocar, com sentir les coses, com respirar. I això ens ha agradat moltíssim. Uh-huh. I tot de cop ens faltava una part entre les acadèmies i la Capella Real. Clar, no tothom que fa acadèmies pot entrar a la Capella Real per una qüestió de quantitat, no? Es presenta moltíssima gent a cada audició, etc. I ens vam pensar que al mig feia falta un grup que ja estigués en el mercat professional, uh-huh. I que pogués assumir doncs, totes aquestes joves cantants. I vam crear la jove Capella per idea del mestre Jordi Savall i meva, i aquí estem. O sigui, és un grup de la família Savall. De fet, el concert de presentació al Liceu el va dirigir el mestre Jordi Savall, i en alguns moments també el dirigeix, però principalment, perquè ell té moltíssima activitat, doncs soc jo el responsable i el que dirigeix, mm-hmm. i preparo la jove Capella Real.
I com serà? Doncs això, el repertori, el viatge musical, no? On veurem doncs, això, aquestes tècniques d'estudi, aquesta interpretació que faran aquests joves cantants al teatre...
Mira, perdona.
Digues, digues.
Mira, sí, al Teatre Principal avui uh-huh. a les 8. Farem... Mira, això és un espectacle que està pensat com amb un fil conductor d'un tema, per tant, que no són peces soltes que la gent aplaudeix, sinó que el pensem com un espectacle unitari. I el tema principal és un tema que ens toca a tots, que és l'amor en totes les seves vessants, l'amor dolç, però també l'amor amarg, la gelosia, la ràbia per l'abandó, etc etc. I això ens condueix fins a la mort. La mort, a més, acompanyada per una peça cabdal en el programa, que és la Sestina, que és l'amant cantant sobre la tomba de la mare, i tot això ho articulem amb personatges d'Orfeo, de l'òpera Orfeo, que n'hi ha, o sigui, els 5 cantants de la jove Capella, cada un d'ells, a part de cantar els madrigals, etc., faran un paper, un rol de l'òpera Orfeo. Mm-hmm. Hi haurà el pastor, hi haurà Orfeo, hi haurà Euridice, que són els dos amants, Orfeo i Euridice, hi haurà la messagera, que és la que va anunciar Orfeo la mort d'Euridice, i hi haurà Plutó, que és el que li deixa Orfeo recuperar Euridice amb una condició, que és que no giri abans de posar els dos peus a la terra, no giri. El problema és que ella gira, i després ja explicarem que aleshores doncs no pot tornar amb Euridice a la terra. Tot això està articulat amb unes parts del concert, i al mig, a més, cada instrumentista dels tres, hi ha un tiorba, un viola de gamba i un orgue, també fan com de personatges en aquest repertori, perquè fan un fa el silenci, un fa aquest amor dolç, i l'altre ens prepara ja sobre la tomba una música molt suau perquè la mort també ens pugui acompanyar aquesta música, en aquest trasllat cap a la mort. Això és una mica tot el programa, que està això sí. conduït, està pensat per fer un sol espectacle. Les dues peces que jo penso que són la part més important del concert és el Lamento de la Ninfa, per una banda, de Monteverdi, que és la ninfa que ha estat abandonada pel seu amant i és el seu plany a l'abandó. Mm-hmm. Està acompanyada de tres homes, tres veus greus, que s'han de situar en llocs diferents, com diu Monteverdi, amb dos plans sonors diferents. És una obra realment molt emotiva per lo que explica, i la ninfa passa doncs, de l'amor, la ràbia, la gelosia, etc., perquè l'ha abandonat. I l'altra és la gran obra, que és la Sistina, el que deia abans, que són sis madrigals sobre la tomba i totes les reflexions de les vivències que podem sentir quan acomiadem algú. Molts de nosaltres hem hagut d'acomiadar gent. I, per tant, aquesta obra Monteverdi la va escriure tenint en compte que la seva dona havia mort feia poc i una de les seves millors alumnes també, una cantant. Per tant, hi ha molta vivència personal en aquesta obra.
Ah, per això aquest títol, no? Per aquest viatge sí. musical per acompanyar doncs, en aquests processos no? difícils que tots, com bé deies, doncs haurem de passar, no? O hem passat ja.
Sí, hem passat per l'amor, el desamor, exacte. Per l'amor, acompanyar l'amor a un altre, tots exacte. Hem passat per això, no? Sí. Aquesta música sí. està escrita sempre a partir dels efectes, de les emocions. I és la gran revolució de Monteverdi, bueno, a la seva època, que cada paraula, cada efecte va acompanyat de que la música acompanya aquestes paraules, explica, defineix cada paraula, no? O cada emoció que podem sentir en cada paraula. I ho fa en aquella època molt revolucionària, però jo sí. trobo que és molt, molt actual. De fet, els concerts acabem amb un desgast emocional perquè et demana sempre, a part de la part d'exigència musical sí. tècnica, et demana estar sempre a dins de lo que estàs dient i sentint, no? I això és molt, molt maco. Mm-hmm. Clar, amb cantants joves i instrumentistes joves, això ens porta a una dimensió realment molt, molt bonica. Jo crec, ahir ho vaig dir, i abans d'ahir també al concert, que agraeixo molt la generositat que tenen aquests cantants i instrumentistes joves. Mm-hmm. En tots els assajos, tots els concerts, no hi ha cap moment que sigui un tràmit. Jo els dic sempre, els demano que cada respiració ens indiqui el final del que he cantat abans, però també anticipi el que cantarem després, el que sentirem després. I per tant que cada respiració, cada atac ens pot canviar la vida. I així ho sento i així m'agrada compartir-ho. I per tant espero que això passi també. Jo insisteixo molt a que les notes, la partitura, això sí. està molt bé com per aprendre, però després la resta, que és aquesta, el que jo vull compartir a partir del que jo sento d'aquella música, no? Hi ha moments de molta intimitat.
Clar.
I a vegades no és tan fàcil que, no, expressar-te en públic amb coses molt íntimes, no? Però és xulo perquè jo crec que ho fan, o sigui, a part de que ho fan molt bé, o jo crec, però a més sobrepassen això, no? Ens expliquen moltes coses. Bueno, estic fent molta propaganda, però és que ho sento així, eh?
Sí, es nota, els cantaires jo crec que ho viuen, però es nota sí, també que el director sí, sí. Hi creu. Sí. Per acabar, a Sabadell també hi ha una important tradició de corals i no sé si coneixeu doncs, precisament doncs, aquest espai, no? El teatre principal. M'imagino sí, que teniu sí. ganes, no?, d'aquesta actuació.
Sí. Mira, els espais que hem quedat aquests dies són molt diferents. Jo ara faig una activitat, sempre que faig una producció amb la Jove Capella, que és assaig obert. I això ho vam fer a Manlleu, amb una antiga fàbrica restaurada, que ens van cedir la família que és de la fàbrica, i va ser una experiència maquíssima. El primer concert a Valls va ser una església desacralitzada, que l'Ajuntament va recuperar fa anys, i ara ho ha netejat una mica per poder fer activitats culturals. Però va ser molt bonic, perquè és una església que ho han deixat que es vegi el pas del temps, i amb una bona il·luminació va ser molt xulo. Estàvem al mig de l'església i la gent molt a prop. Ahir vam fer a Tarragona i el teatre principal serà com realment una òpera, que és el que farem, amb els personatges diferents, moviments i tal. Per tant, el teatre principal és un molt bon lloc, a part d'acústicament, però també com a escenari del que és una representació d'òpera, que podria ser un palau d'Itàlia, de l'època de Monteverdi, estarà molt bé. Jo crec que en tenim moltes ganes perquè, bueno, cada dia ho fem en un marc diferent, no? I el de Sabadell, doncs, és molt propici perquè en muntar un espectacle així.
I tant, és l'escenari ideal per això, sí. No? Per aconseguir, com deies, doncs, que cada concert també sigui doncs, únic.
Exacte.
Per l'espai, per als professionals, no? Per aquests cantaires i, evidentment, per l'energia del públic. Moltíssimes gràcies i als nostres oients els recordem que això, que tenen aquesta cita avui a les 8 del vespre al Teatre Principal amb la Jove Capella Reial de Catalunya, un dels plats forts de la temporada de Joventuts Musicals de Sabadell.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.